La tertúlia esportiva, amb Carme Reverte.
Nou minuts per sobre de les 12 del migdia, arrenquem tercera hora de programa i ho fem com cada dilluns amb la tertúlia esportiva que bonament ens modera la Carme Reverte. Carme, molt bon dia.
Com bonament pot. Molt bon dia, Sergi, moltes gràcies. I efectivament, avui és dilluns i com sempre a aquesta hora, amb convidats a l'estudi, els habituals Josep Maria Félez, Marc Lorenzo, que ens acompanyen com cada dilluns. També és habitual, perquè ja repeteix per segona setmana consecutiva, el Jesús Galindo, periodista del Mundo Deportivo. I avui ens acompanya i s'estrena aquesta temporada de la tertúlia el Sergi Sánchez, que és president de la penya Ondokoa, la penya de l'Atlètic, que és un equip que el tenim aquí com a bona referència i serà el rival del Barça a la final de la Copa del Rei. Sergi, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Molt bon dia. I abans de començar, m'agradaria doncs tenir un record a una persona que per mi va ser molt important en la meva carrera professional. És una persona que ens ha deixat aquest cap de setmana, m'estic referint a Josep Bassany, una persona que a mi personalment doncs, em va donar l'empenta necessària per introduir-me en aquest món del periodisme esportiu local. Segurament, si no hagués estat per ell, que em va introduir per vestidors, per camps de futbol, i em va permetre doncs, conèixer persones i fer entrevistes realment importants per mi en aquell moment, segurament avui no sé si seria en aquest estudi, presentant la tertúlia, parlant amb vosaltres, i ho faig compartint aquest sentiment amb persones que també l'han conegut i que podrien explicar moltíssimes coses al voltant de la figura de Josep Bassany. El Josep Maria Félez, el Jesús Galindo, també van compartir amb ell estones de futbol, principalment, perquè era un gran amant del futbol local, comarcal, regional. Era un apassionat de tot això, oi que sí?
Jo puc dir-te que, a part que era soci de la penya, vaig coincidir amb ell, jo, com a vicepresident del Sant Cugat, i ell feia les cròniques esportives, el Mundo Deportivo, passava les cròniques dels partits. I després que era un gran seguidor del Sabadell.
Sí, senyor.
És una cosa important, sí.
A Sabadell jo vaig poder entrar per primera vegada a les entranyes de la nova Creu Alta, precisament amb ell, per fer entrevistes a Arconada, per exemple. Recordo. I també va estar molt vinculat al Sant Cu.
Sí, sí, i tant que sí.
Fa molts anys.
Sí, sí. No, jo vaig començar-lo, vaig conèixer a la desapareguda Ràdio Vallès, una de les precursores que van haver-hi aquí a Sant Cugat i així, fent un programa d'esports els dilluns a la tarda, en què jo col·laborava amb ell, fent informació de tercera divisió, i bueno, era una persona molt entranyable, vull dir, jo la veritat m'he quedat molt parat perquè li tenia molt afecte, i després havia compartit també molts partits al Sabadell, quan el Sabadell estava a primera divisió, que per proximitat m'enviaven a mi fer les cròniques, i normalment el veia amb ell, sentat amb ell al costat, i amb ell veia els partits, i bueno, vibrava molt amb el Sabadell, era molt, molt del Sabadell. És una gran pèrdua, la veritat, m'he quedat molt, molt, molt parat.
Sí, com tots que hem rebut aquesta notícia. Per cert que ell, jo ho comentava abans, que va ser per ell que ell va ser qui em va donar l'empenta. Les cròniques del Mundo Deportivo, quan el Josep les va deixar, la corresponsalia la vaig agafar jo.
Sí, exacte.
Me la va donar ell.
Exacte, exacte.
Aquesta i algunes altres. Per tant, moltíssimes gràcies. Parlem ara de la Lliga, parlem de la Champions, parlem... Per cert, Jesús, avui tens un article d'opinió al, sí, Mundo Deportivo parlant del vestidor del Real Madrid, sí, que sembla que està calent, calent, calent.
A veure, d'això ve basat d'una informació del Diego Torres al País, que és un periodista molt criticat pels madridistes, però que la veritat, totes les coses que ha anat traient informativament del vestuari, de declaracions que han hagut i així... Mai ningú l'ha desmentit, mai ha tingut cap denúncia, cosa que és, i quan ha fet citacions, a vegades citant jugadors i tot. I deu que ha dit un i ho que ha dit l'altre i així. Vull dir, quan no t'hi han desmentits, no hi ha denúncies, és que el que diu té molta credibilitat.
Jo el que m'he quedat sobtada és que l'Iker Casillas aguanta perquè té el suport i el reconeixement del madridisme, de l'afició, perquè si fos pel suport del president i de l'entrenador,
no,
potser estaria...
Bueno, una de les obsessions del Mourinho sempre ha sigut buscar un porter amb garanties, bo, de qualitat, que pugui competir.
Un portuguès?
Casillas. Probablement, igual
un
sí.
Un portugués?
Perquè el Vítor Veia ja està retirat, si
no. Anava a dir.
Potser l'agafaria bé. Potser l'agafaria bé. No, però és veritat que el vestuari del Madrid, a veure, conviure un xoc de trens tan fort com una personalitat amb el Mourinho, amb la personalitat de molts jugadors de dins, i parlar de personeta de jugadors no em refereixo a Cristiano Ronaldo ni a aquests que són més afins a Mourinho, sinó em refereixo a Casillas, a Sergio Ramos, inclús Xavi Alonso, que tenen un pes molt fort dins de l'equip, no? Vull dir, hi ha un xoc allà d'interessos, de manera de veure les coses, perquè vull dir, el Casillas és un porter madridista 100%, però que jo mai li havia sentit una paraula fora de to, sí. Dirigida a cap club, ja ni al Barça, ni a ningú, ni a cap jugador, ni a cap company, ni res. Actualment s'està desmandrant. I ells mateixos es donen compte que això ve provocat per l'histerisme d'aquest home, que, bueno, que està posat en el seu món, que quan no hi ha problemes ell els busca, vull dir, i això, doncs jo suposo que els jugadors estan ja farts, estan fins als nassos d'aquesta situació i que ells s'apatxuguen i tenen que anar aguantant i tenen que anar dient coses que no es creuen. És això, vull dir.
Futbolísticament, la jornada pel que fa a la part alta de la classificació, si fa o no fa l'esperada, Barça i Madrid han resolt els seus compromisos, potser l'Atlètic, Sergi, està pagant una mica aquesta sotregada que va fer amb el Manchester?
Jo crec que sí, penso que sí.
Costa't una miqueta més.
Sí, penso que sí, perquè bueno, és el que parlàvem abans nosaltres fora, que tenim un 11 tipus, que si sortim d'aquest 11 són 11 jugadors que estan tenint un desgast molt gran de temporada i ara en partits importants com el del Manchester, pues, després no rendeixen com han de, com és esperat, perquè clar, jugar dijous, dissabte, diumenge.
S'han deixat anar o és que la vaca no dona per tant?
No és que s'hagi deixat anar. Jo aquest any, parlant de la Lliga de l'Atlètic, o sigui, l'Atlètic no ha jugat malament la Lliga, que passa que no acompanyen els resultats. No tenim ni menys gols que el Màlaga, ni a favor, i tenim menys en contra, però no han acompanyat els resultats, ves. És una crisi de resultats més que de joc i de deixar-se anar els jugadors.
Mm-hmm. Penseu això, que li està passant una mica factura a l'esforç de...
Jo crec que sí. A més, el Sergi ho ha resumit bé. El partit de l'esforç no té un equip competitiu per jugar dissabte, dimecres i diumenge, no? Aleshores, això ho despaga el desgast, no? I la crisi de resultats, bé, però està aquí dalt. L'important és que està aquí dalt. I amb un home com el Bielsa, per mi l'Atlètic ha canviat tot. No tindrà els resultats que potser es mereix, però sí que està jugant a futbol i està on té que estar, que és dalt de tot.
Sí, també estava igual fora parlant amb els companys que l'Atlètic té la sort de tenir un entrenador com Bielsa, perquè té 11 jugadors molt bons, però que a la que entra un jugador no manté el nivell, i això és un problema, perquè quan estàs competint en tres competicions a la vegada, és un problema important, perquè els jugadors no es poden dosificar, i ara ho veiem, per exemple, amb el cas de Llorente, que és un jugador que està tocat últimament per les lesions, i no es troba un jugador que mantingui el nivell.
No té relleu.
Llavors, què passa? Que passa el mateix amb Muniain, passa el mateix amb Javi Martínez, que ha d'actuar en el central quan un dels dos centrals titulars es lesionen, i al mig del camp no té un jugador, evidentment, que reemplaci a Javi Martínez, el qual és una cadena que al final ho acaben notant. És una llàstima, perquè Bielsa és un gran tècnic, perquè a mi m'agrada molt quan ja juga amb Xile el 4-3-3 que utilitza i que funciona molt bé perquè fa ús molt de les bandes, etc, etc, però s'ha trobat una mica amb aquest calendari i amb aquest equip, entre cometes, limitat en quant a efectius, en quant a quantitat, no qualitat. Però té també molt mèrit perquè el vau jugar amb jugadors 100% de la cantera, i això jo crec que està on està, sempre s'ha d'elevar.
Anem a petar el que deia el Sergi, no? Bé, que té sí. Un 11
és un problema de
tipus.
Quantitat. És un problema de quantitat, no de qualitat. Jo crec,
exacte,
que té un 11 de molta qualitat. Vull dir que el Bielsa té sort, a l'Atlètic, de tindre un entrenador com el Bielsa, però el Bielsa jo crec que té sort de tindre uns jugadors com els que té l'Atlètic actualment.
Bé, jo vull puntualitzar, i el Bielsa té molta sort de poder entrenar un equip com l'Atlètic.
És el que estic dient.
Ho ha decidit ell, o sigui, ell tenia aquest estiu, tenia una oferta a l'Inter econòmicament molt més interessant que l'Atlètic, però va decidir pel romanticisme que rodeja el nostre club, no? Parlo de, pel demés del que parlàvem per concluir jo del tema de l'equip, és que aviam, l'Atlètic, és el que deia el senyor Félez, no és un club en el que podem competir en tres competicions. O sigui, el que és evident és que en tres competicions no tenim plantilla, no tenim fons d'armari per competir-les. Però bé, bueno, de moment tenim una final i jo crec que si van bé els quatre partits que ens queden, dos finals en un any, això fa 30 anys que no es veu a Bilbao, o sigui, des de l'any 77, que vam perdre les dues finals, a més, amb la Juventus, la de la UEFA, i amb qui va ser, amb el Betis, la de Copa.
No, el que li falta a l'Atlètic és aconseguir tindre 4 o 5 jugadors més d'un nivell una mica més alt, més equiparable als 11 titulars.
Clar, però és que nosaltres per tenim
un gran equip, però hi ha el hàndicap que és el que dèiem abans, de la limitació de la política que té l'Atlètic, de dir, bueno, només gent de la casa, gent del país, i de llavors, espero, tot i així, vull dir, el mèrit d'aquest Atlètic és brutal, vull dir, és que és brutal.
El fet de mantenir-se
cada any... Com està jugant, els jugadors que té, vull dir, bueno... És que qualsevol club voldria jugadors de l'Atlètic endur-se'ls, eh?
Per mi
jo al Barça me n'enduria dos o tres,
tant mateix. Jo espero que l'any que ve se'n puguem portar el Javi Martínez.
No, bueno, o el Muniain.
Ja sabem com va l'Atlètic, gràcies a Déu, és un club que encara segueix sent un club, no és una societat anònima esportiva, està molt sanejada i els tenim tots renovats perquè el Llorente ja aquesta setmana ja ha sortit que ja firma la renovació la setmana que ve, fins al 2016. Llavors, bueno, són clàusules, això ja són calés. No crec que... No sé, que és que això de les clàusules i del món aquest del futbol, com que s'ha tornat una mica boig, jo no crec que el Javi Martínez costi els 40 milions d'euros de clàusula que val. Llavors, pagar-los, no sé si algú els pagarà, però bueno, si els paguen i ell vol marxar, pues endavant, però ara seria molt difícil trobar un altre com el Javi Martínez, com l'Ander Herrera, perquè aquest nano que hem fitxat del Saragossa és una meravella.
Sí.
És mig equip i després està l'Ander Iturraspe, que ningú parla d'ell, però és com el Sergi Busquets al Barça, és un mig centro, que és una meravella, està dalt, està baix.
I per no dir De Marcos, també.
De Marcos.
Bueno, De Marcos és...
També la gran explosió que ha fet aquest any ha sigut impressionant.
Sí.
És que tots, és que té un equip molt bo.
Sí, sí. Té Iraola, que és un jugador experimentat, que pot jugar en el lateral dret, que pot jugar al mig del camp, és a dir... no, té una barreja maca. Jo sempre dic que el Bilbao cada any que es manté a primera és un gran mèrit, perquè per les limitacions geogràfiques que té i per la política que té de cantera, o sigui, qualsevol equip de primera, tu fes el Real Madrid que agafi només jugadors madrilenys, m'agradaria veure'l cada any a primera divisió.
No estaria. Vale? No, és difícil.
És molt difícil.
Sí.
I fer el que ha fet aquest any ja encara més.
Ara aquesta setmana, per això que es preocupin del Manchester i s'oblida una mica del dissabte.
del Schalke, perdó.
Sí. I precisament aquest cap de setmana toca Barça...
Dissabte, sí.
Per això ho dic, que s'oblida del dissabte.
Bueno, i és el que comentava abans amb el Josep Maria fora també, que el dissabte és com el partit del Manchester, el partit d'ahir de l'Sporting, és un equip que no ve a jugar a futbol, l'Osasuna tampoc va jugar a futbol, i els pots perdre ara. El partit del Manchester van ser dos partits perquè entrin per mi a la història del futbol, i el de Sant Mamés aquest any amb el Barça, igual, o sigui, va ser un partit de tu a tu, deixant jugar a futbol, ni una patada, ni un mal gesto. Llavors, bueno, si ens deixem fer futbol i nosaltres crec que juguem a futbol i el Barça fa un futbol excel·lent, pot ser un partit molt maco. Sí.
En aquesta vegada al Camp Nou?
Sí. Espero que no els entri al Canguis.
Jo crec que sí, Jo hi crec molt amb el tema entrenador, evidentment, I l'Atlètic Bilbao és un equip que nosaltres, el Barça, ha patit molt a les pròpies sangs, l'Atlètic de Bilbao. Però jo crec que molt els entrenadors, i en aquest cas amb el Bielsa, està jugant a futbol i és important veure un partit d'aquest tipus. S'ha demostrat al llarg de la temporada, com deia ell, amb el dia del Bilbao d'anada i amb el Manchester dos partits més els que ha fet.
Espectaculars.
Que també Old Trafford té la seva postscènica, perquè jugar a Old Trafford és...
No, va ser al·lucinant.
Sí, jo tenia que anar, tenia entrada i estava malalt, no vaig poder anar-hi. I jo crec que me n'empenediré tota la meva vida, quasi, perquè es veu que va ser...
Una festa.
Bueno, el partit va ser, però veure-ho en directe al camp m'han explicat que va ser espectacular.
L'ambient que es veia, els que ho van veure des de casa, al sofà, se'ns posava la gallina de pèl, com deia l'altre.
Sí.
Per cert, anem del nord al sud, el Màlaga es veu que està apretant ja en aquesta, podríem considerar, recta final de la Lliga. S'ha posat entre cella i cella aconseguir plaça de Champions?
A veure, el Màlaga... ha fet una inversió econòmica molt forta, una política totalment diferent a la de l'Atlètic.
Sí, molt diferent.
Però amb jugadors de qualitat, té un entrenador que per mi és molt bon entrenador, per molt que sigui seriós, tan seriós, i no doni el perfil d'entrenador del Madrid. No doni el perfil d'entrenador del Madrid. Jo crec que és molt bon entrenador, que futbolísticament és molt bon entrenador, i és un senyor també, i bueno, i és el resultat. Vull dir, jo crec que aquest Màlaga o molt es tenien que torçar les coses o tenia que estar allà dalt. Tenia que estar allà dalt, si no a Champions, a UEFA, però a la plantilla que té, l'entrenador que té, totes les ajudes que té del club, d'econòmiques i tot, és un equip per estar dalt.
I sense un jugador important, que és Baptista, que,
exacte,
que l'ha tingut...
Exacte, perds un dels millors jugadors.
Un dels millors jugadors que ha estat molts mesos i encara no s'ha recuperat. Està. Pellegrini, per mi, sí que és un bon entrenador, però potser matitzant el que diu el Jesús, a mi Pellegrini... El tema mental, el tema del treball mental que fa els jugadors, em deixa una mica de desitjar, és a dir, veig una mica un entrenador tubet, és a dir, el que té el Cholo Simeone, per exemple, o el que té Mourinho, o el que té Guardiola... Que
I falta
són...
lideratge o carisma.
Sí, és a dir,
no?
És a dir, perquè un equip com el que tenia, si l'hagués treballat realment motivat, psicològicament des del primer moment, jo crec que no li hagués costat tant de temps arrencar com arrencat, perquè tenia que arrencar aquest equip.
Però, a veure,
costa
Pellegrini,
els equips,
Pellegrini també, sí. A part de que es troba amb un conglomerat de jugadors molt dispersos que tens que aglutinar i tot això, ve d'un Madrid on, fent una de les millors temporades del Madrid que havia fet a la seva història,
li
estaven donant cada dia, cada dia. Però és que mirem el Pellegrini abans del Villarreal. Amb el Villarreal, les millors campanyes del Villarreal, amb el Villarreal jugant bé futbol i així, van ser en Pellegrini a la banqueta. I allà sí que tenia un lideratge,
Sí, estic d'acord.
Era ell el que manava allà dins.
L'únic que ja tenia un equip amb Riquelme, que jugava tot l'equip per ell també,
sí, però quan
i aquest equip funcionava...
Quan el Riquelme no deixava, el Riquelme va quedar al costat, es va imposar ell,
Sí, però el Riquelme va desaparèixer, o sigui, va continuar igual.
El Riquelme es va autoexpulsar, jo crec, es va autoborrar, perquè va fer tots els mèrits i més per poder-se sortir d'aquell equip de Pellegrini, però sí, jo Pellegrini és un entrenador que m'agrada molt, l'únic que el trobo que mentalment el trobo tubet en quant al treball mental amb els jugadors, que també és molt important, però bé, això ja...
No és un perfil tan estrident com deia el Jesús, sí. com el Mourinho, tampoc no és el perfil carismàtic, podríem dir,
del
com
Cholo,
el Guardiola.
O del Cholo Simeone.
O com
el
Guardiola.
Que no és un entrenador carisma, vull dir, la prova és el que li va passar al Madrid.
És molt
però
discret.
Però a l'hora de treballar i així...
Sí, no, per mi ja et dic, és l'altre extrem del Cholo Simeone. El Cholo Simeone no en té ni idea, a nivell tàctic, reparteix molt malament els jugadors, no treus profit.
Però és
profit,
un motivador, no?
Però és un motivador nat. O sigui, el que té el Pellegrini... és el que li falta al Cholo, i al revés. O sigui, si tinguéssim una fusió d'una mentalitat Cholo Simeone amb una persona com Pellegrini,
sortiria un Cholo Pelé.
Un Cholo Pelé.
Si l'any que ve...
Una cosa molt rara.
Sí,
si el que posa la pasta a Màlaga l'any que ve continua amb la mateixa tònica, a mi em fa més por Màlaga l'any que ve que aquest, perquè aleshores hi haurà una miqueta de neteja i aleshores tindrà un equip més acoplat. Com sempre, acoplar amb un equip que compres tantes figures de cop costa acoplar-lo, no? I per això ha tardat tant a entrar en joc. No? I penso que l'any que ve és el punt perillós és l'any que ve amb Màlaga, que si aquest home continua la mateixa tàctica, aquell home posant pasta, perquè al camp de Màlaga no va massa gent, tampoc, No, dels socis no poden esperar massa. Per tant, continua posant la pasta i fitxen algun jugador que altre, reforçar l'equip serà més perillós.
No ho hem parlat encara, però sabeu que la setmana passada hi va haver una jornada avançada de Lliga,
sí.
Canguelo, retallada de punts i tal, a 6 punts. Aquesta setmana, aquest cap de setmana, era de preveure doncs, que no continués, no?, aquesta davallada del Madrid. Però aquest cap de setmana que ve és una jornada on es podria escapar alguna cosa. Osasuna, Madrid, el Barça, ja hem comentat, rep a casa l'Atlètic, que no li serà gens fàcil, perquè el Sergi diu que l'equip anirà allà i què?
Jo estic amb el Félez de que el Madrid ensopegarà el camp d'Osasuna. No sé si perdrà o empatarà.
Teniu més confiança
Osasuna,
que...
Osasuna és un equip que amb el Madrid li té moltes ganes sempre, i sempre li fot bastant la punyeta.
Tota la ciutat, aquesta
setmana,
capital i
sí,
el club, menys el president.
Menys el president, exacte, que és madridista. Sí, ho és.
Pachisco.
És curiós, Té tot el club, tot el seu entorn, tot el club
persona.
És antimadridista. I ell és madridista, vull dir, és algo al·lucinant, també. Però a mi em fa quasi més por que el partit d'Osasuna Madrid que d'això és el Barça. El Barça aquesta
setmana... Sí, perquè
setmana,
és que si el Barça falla, aquí està
la
clau.
És difícil, Vull dir, tens una setmana que vence Champions, de l'eliminatòria amb el Milan, a l'Atlètic, que és l'equip que hem parlat fins ara, hem estat parlant de com és i així. Vull dir, el que ha de preocupar-se molt el Barça aquesta setmana és de no fallar ell. De no fallar ell. A veure, en teoria, Barça i Atlètic, amb tots els meus respectes a l'Atlètic, el Barça és superior. Totalment. És evident, no es pot discutir. No es pot discutir, però venint del cansament de veure, aviam com es presenta el partit del Milan, que també és un partit incògnita. Com es presenta aquest partit i tot?
El Barça, el Bilbao juga
dijous també.
Té menys temps de recuperació i menys acostumat al, com el
Barça.
Sí,
però quan venen dos equips així, segons com hagis tingut el partit i tot, pot passar qualsevol cosa, eh?
Crec que el Blau no té tanta
costuma. Té el Muniain, la inspiració que es fot allà dins i després el Barça no arriba.
Jo dic que el partit de dissabte, si juguem l'Atlètic i el Barça com estem jugant tota la temporada, si ens deixem jugar a futbol, pot ser un toma i daca. Pot ser un partit de molts gols o pot ser un partit... Bueno, és que el Barça, per mi, avui en dia té en Messi, que això és...
No,
és que és que, bueno, igual que un de l'Atlètic per allò, en Messi s'inspira 5 minuts i et fot 4 gols en 5 minuts. Clar, el Messi és... És que per mi és mig Barça, eh?
Bueno, és que un equip com el Barça, que pot prescindir en un partit del Xavi, en un altre de l'Iniesta, per fer rotacions dels jugadors claus a l'equip, o sigui, ja per si dius, bueno, és com si ara el Bilbao agafa i un partit prescindeix del Llorente o del Muniain o del Javi Martínez per dosificar. No ho farà mai perquè no pot, perquè no pot el Bilbao. No. Però és que el Barça té aquestes... Va tan sobrat, entre cometes, que pot un dia prescindir del Xavi a Mallorca i guanyar igual... i després prescindir anteriorment també l'Iniesta, que el va tenir a la banqueta, i guanya igual, i no sé... És que...
Deixa'm dir-te això de les retallades, que, a veure, jo feia setmanes que us havia dit que estava amb el Guardiola, que la Lliga, a veure, és impossible, però és que aquesta setmana hi ha hagut un petit canvi, ha degut a les dues ensopegades, però no ha sigut essencial, sinó... És aquesta setmana passada, com sabeu, el Pitoni Sopito va fer el pronòstic. Jo hi crec amb ell moltíssim, perquè un home que en 40 anys em sembla que l'ha esgarrat 4 vegades, i crec bastant, i a més amb el desenllaç final que diu per gol a Braix. Bé, si guanyem aquí al Madrid, és el gol a Braix, ja està fet, no? Vull dir, penso que sí que serà així.
Ja podeu comptar amb els punts de Sant Mamés, eh?
Us imagina't. Ara ens sobraran punts per tot arreu. Els dos Sassones de Bilbao ens sobren punts.
Per cert, que a banda de la retallada, que va anar molt bé, hi va haver espectacle. Però no espectacle en futbolístic, sinó més enllà, extrafutbolístic. Ja és que el que està passant aquesta temporada ja és de...
Que parles d'Alfredo Flores.
També. perquè aquesta és la continuació. Exacte, això és la cirereta del pastís. Però de veritat que cada vegada... aquests episodis fan més vergonya, o sigui, no tenen cap mena d'explicació, per molt que vulguin justificar i que vulguin explicar des d'una altra banda, no tenen cap mena d'explicació. Les reaccions, els insults, les actuacions, o sigui, és que... I després, com a periodista... jo no sé al senyor Mourinho si se li hauria de donar amb alguna cosa al nas, perquè que no faci rodes de premsa, li estan pagant, també. Això és part de la seva feina.
Això hauria de ser castigat.
No està fent part de la seva feina.
Està castigat. UEFA ho castiga. Avui té que parlar perquè la UEFA obliga. Si no,
I sortirà a parlar. I sortirà, se suposa.
Clar. Si no, una multa i ben forta.
Aquí no.
Aquí no, perquè aquí no hi ha cap reglamentació que t'obligui.
Però és que aquí posaran evidència, avui quan surti a la roda de premsa, posaran evidència una altra vegada l'estat en el que està la Lliga Espanyola.
Clar.
O sigui, tornar a posar en evidència que estem, però bueno, en un estat ridícul, de que ara agafa Mourinho o tots els entrenadors no fan rodes de premsa durant tota la temporada i no passa res.
Perdona, però...
O sigui, un diu una cosa a un àrbit i l'altre diu una altra...
Un mal a ells mateixos.
Sí, però...
A veure, aquí ara entraríem en un debat que és interminable, i ho dic com a part afectada. Vull dir, jo ja he estat molts anys fent entrenament de Barça, d'Espanyol i de selecció i així. Abans tu volies fer un reportatge, volies fer una entrevista, quedaves amb el jugador, feies l'entrevista, t'anaves a fer el reportatge, no tenies cap problema, ningú posava cap problema i així.
Avui en dia és impossible.
Ara avui en dia és tens el jugador que diu al club que tingui. Avui sortirà aquest.
Els minuts que... Per tots aquests, les preguntes...
Els minuts. Sí. El jugador aquest té pressa perquè té que anar a fer un acte publicitari o a firmar no sé què o a fer no sé quantos. I així, vull dir, s'ha desvirtuat totalment.
S'ha de reglamentar això.
S'ha desvirtuat totalment. Sí. Jo vaig estar un cop quan l'Espanyol va jugar aquella UEFA al camp del Bruixes, que va arribar a la final, que després va perdre, però al camp de Bruixes, que va haver un espectacle, vaig estar 3 o 4 dies allà a Bruixes. Els jugadors del Bruixes, tu entraves allà, veies l'entrenament, després de l'entrenament, obligats pel contracte seu, Anaven amb una sala que tenien immensa, com una espècie de bar amb taules i així. Cada periodista podia agafar el que volgués, seure en una taula, entrevistar,
Bufet
i
estaven lliure.
Obligats a estar allà 2 hores.
Però això és el que passa?
Amb... 2 hores, amb... i a les 2 hores agafaven i plegaven, i tu havies parlat amb un, amb l'altre, jo vaig fer una entrevista amb el De Gris, vaig fer diverses coses, parlaves amb un, amb l'altre i així, i se n'anaven, i tots tan amics, i tots d'això, i cada un tenia la seva informació individualitzada.
Però això, així, Jesús, actualment... això, Jesús, és el que passa, jo almenys quan he estat amb Catalunya Ràdio i he anat a cobrir un entrenament del Barça d'handbol o del Barça de futbol sala, o inclús de qualsevol secció que no sigui el primer equip del Barça, és el que passa, tu entres allà i pots parlar amb el Wilde, amb el Javier Rodríguez, amb el... És que no hi ha cap
futbol,
problema.
Hem arribat a un nivell de dolentitzar els jugadors. A
veure, ah, no, allà...
Control, és... control absolut.
Que això el separa, sí. del que és l'afició i tot. Sí. Jo crec que el separa.
I això és el que fa per tots, eh?
Sí,
però, i cafè per tots,
jo estic d'acord que el futbol està una miqueta desfasat a Espanya, en aquest cas Barcelona i Madrid amb això de les entrevistes i tal, no? Però penso que s'ha de començar a regular alguna cosa. I per exemple, començar a regular és això de, per exemple, que surti la roda de premsa, doncs de que sigui obligació ja, coses d'aquestes, tipus. Per exemple, informació. Tothom sap qui és la denúncia que porto aquesta setmana, no? Per dir alguna cosa. Per exemple, tothom sap qui és l'entrenador d'un equip, el president, el secretari tècnic, tothom. A l'àrbit, per força, l'àrbit sàpiga per força, però s'hauria de saber també que hi ha un delegat arbitral en cada partit, perquè no se sap això, només ho saben 4. Això és el que s'hauria de saber.
Bueno, perquè els àrbits són...
Demostra que aquest delegat arbitral està allà per cobrar i per no fer res més, perquè si no, si passés un informe, imagina't els partits que estem denunciant de setmana aquí i no arriba el comitè d'àrbits, no arriba res. Per exemple, el cas, ho sé perquè el dimarts vaig poder entrar al partit de la Barça-Granada, el delegat del comitè tècnic d'àrbits era el Mazorra Freire. Bé, això no ho sap ningú, això hem de saber-ho, tothom hauria de saber-ho. Igual que és l'àrbit, l'entrenador, el secretari, s'hauria de saber a nivell dels futboleros que ho sàpien. Perquè el senyor té obligat a portar un informe.
Només sabem aquestes coses quan...
Com vinc jo.
És que... No, quan passen coses que no haurien de passar.
És que en el món de l'arbitratge també, a veure... Jo sempre ho, això ho he escrit, això ho he escrit més d'una vegada. Vull dir, aviam, per què si un jugador fa una falta, sigui per equivocació, una patada o que sigui, se'l sanciona i té unes sancions, i un àrbit, sí, hi ha sancions suposades de que els aparquen, allò que diuen que els posen a la nevera o així, per què no hi ha un tipus de comitè que quan són coses... Hi ha vegades que, a veure, que aquí discutim i ha sigut penalti, no ha sigut penalti, però al moment a l'àrbit no ho pots veure. Però hi ha coses que són d'aplicació de reglament que un àrbit que fa aquestes coses tindria que ser sancionat. I per què no es pot dir públicament? Pues mira, el senyor Teixeira Vitienes, 2 partits, portal i portal i portal. I estarà 2 partits sense arbitrar. I a veure, potser es posaria una mica les piles. I que no em vinguin escudant-se amb de que no són professionals, que ells són la part de Jones, perquè sense ser professionals cobren més que la majoria dels professionals de qualsevol lloc.
Jo penso que l'arbitratge d'aquest país és com una màfia orquestrada per algú, que no sé qui és i no sé els noms, però bueno, l'Iturralde González s'ha retirat aquesta setmana, s'ha n'opita més.
Sí, però l'Iturralde González, que tindria que
haver fet president dels àrbits.
El que tindria que haver fet és marxar i declarar, perquè
però,
no marxar i no,
ell ja parlarà, però en teoria ha marxat per desavinences amb el president, o sigui, em sembla que això, passes a parlar-ho i fas el que és aquí, o si no vols seguir les regles que hi ha aquí manades, busca't la vida.
Sí, ara es col·locarà en alguna cadena, a comentar les jugades, la moviola i ja està, i s'haurà acabat.
O de delegat d'algun equip.
Sí.
I parlem d'Alfredo Flores.
Sí, home, ara, sí, estava esperant.
Gràcies al senyor
Alfredo
Flores.
Quan feia referència al reglament, dic que el comitè de competició no té un reglament també per aplicar les sancions.
No, és que tenia que sancionar-lo amb ell.
No hi ha un barem.
El senyor Fredo Flores ha posat que ara sigui un atenuant dir l'insult més gran que hi ha,
recordar-se
de la mare
diré...
d'un. Ara és un atenuant, en vés de 4 partits, ara, tio, això són 2 partits.
I dir premeditat és incendiar el col·legi d'àrbits. Sí,
és demencial.
De totes maneres, jo us dic una cosa, això seria perquè es posessin allò en peu de guerra, no estic cridant a cremar res, És una frase feta i és intentar que la gent reaccioni, però aquesta reacció hauria de venir per part de tots els clubs. Per què? Perquè... amb els cas d'aquesta setmana teníem Barça i Madrid. Com que hi havia Barça i Madrid, perquè no es creessin agravis comparatius, ostres tu, al Barça li posem poquet, perquè clar, com els altres els hauríem de posar un sac de partits de sanció, tampoc no és el cas, doncs mira, rebaixarem el sac i així els altres quedaran contents perquè també quedaran així.
Ja, siguem sincers, vull dir, el senyor Piqué tindria que haver estat sancionat per el que va dir.
Però precisament,
Jesús,
és la forma
de tallar aquestes coses.
Com que tant Barça i Madrid no reben la sanció que haurien de rebre i després vindrà un, vés a saber de quin club, de quin equip, i li posaran el sac que li havien de posar els altres, li posaran aquest pobre desgraciat. Llavors, és que això s'ho menjaran la resta de clubs i de jugadors, tota aquesta gent, seran els que rebran.
No sé si
per això dic...
Surt avui la informació, l'Alfredo Flores, l'altra gran cagada que ha fet, perdó de la paraula, és del Botelo del Levante, que complia cicle de targetes, i en teoria estava sancionat aquesta jornada, no podia jugar, el Levante va fer-ho bé, no l'ha fet jugar, però és que resulta que amb els fallos del comitè de competició no li han posat sanció.
Imagina't.
Sí. I ara què passa?
El Martins
va ser perquè es van reunir després perquè tenien festes. Sí, perquè no, que és algo que, això és desvirtuar una jornada.
L'interessava més que no jugués contra el Barça.
Això és desvirtuar una jornada ja, perquè a veure, que uns poden jugar i uns altres no la mateixa jornada perquè encara no han fet les sancions, ja és demencial. Però el Botelo aquest, ara què passarà? El comitè com ho arreglarà? Diré, no, nos equivocamos, ja ha complit el partido. O diran ara a la propera acta, diran, un partido de sanció. I tindrà que complir el proper, vull dir, és demencial.
Tu has dit una cosa...
Personatges nefastos.
Que els clubs tenen una mica la culpa, sí, però hi ha una cosa més amunt dels clubs que són els que són culpables. A veure, jo el dimarts vaig tindre sort d'estar a una reunió al nivell del Barça i em van dir una cosa, que és el que aquí havíem pregonat, que és la culpa és de la Lliga Professional. És més important el vot del Palamós que no hi és a la Lliga Professional per dir alguna cosa que el del Barça. Els clubs volen tot aquest merder perquè ens interessa que vagi el Barça i el Madrid i pues, el Bilbao, el València, els equips grans, no? Per tant, jo vaig estar amb el Rossell, amb el Cardoner i vam parlar d'aquest tema arbitral, vam parlar, i aleshores és un problema dels clubs que no apreten perquè no interessa apretar, ni volen apretar, res més. Fàcil, eh?
Els que surten perjudicats?
No surten perjudicats els clubs petits.
No?
No.
No?
Algú, però saben que sempre mai arribaran. Però els interessa que hi hagi aquesta lliga de futbol professional, hi hagi el Barça, hi hagi el Madrid, perquè vagin a jugar. Allò de la lliga de 20 clubs, de 18 a 16, tot de merder. Es va de cara a una lliga una lliga europea, que és la famosa lligueta que tenim ara, més ampliada, que entrin més espanyols, i així és la manera de rebaixar la lliga espanyola. És l'única manera, eh? Però és molt difícil perquè penseu que voten primera divisió i segona B. Per tant, això, els vots no arriben mai. El Barça ja pot dir que vol una lliga de 18 clubs, o de 16 equips, en aquest cas. Els de més no valen, tots els de baix no. Més bo, com se diu aquell refrany que diu més bo ser cabeza de...
Ai, no me'n recordo.
Cola de ratón.
O algo així, no? Sí. Cola de león i cabeza de ratón, algo així, no? Pues, és lògic.
Cabeza de gato que cola de ratón.
Tothom vol estar a dalt perquè, diguéssim, no és el mateix. Tots aquests equips que baixen, ostres, la segona és un infern de públic, de peles, de gastos, els mateixos gastos, els mateixos jugadors, has de tindre. Si no, preguntaré al Coruña i al Celta, que estan intentant desesperadament.
I la segona B ja és directament...
És horrible.
Directament ja és l'infern en persona, sí. El purgatori.
Vaja, que la cirereta del pastís la continua posant competició. No m'estranya que després hi hagi algú amb una mica més de seny, com el Guardiola, que digui que no s'han fet respectar. Bueno, si és que...
La Delegació Nacional de l'Esports, o sigui, com se diu ara, això era abans del temps.
Consell Superior d'Esports.
Consell Superior d'Esports, jo suposo que té alguna potestat sobre cada món de l'esport, no? I en aquest cas sobre comitès de competició. Jo no sé si algú té que fer, algú tenia que fer aquests bonhomes, també.
És vergonyós que surti a apel·lació i apel·lació, clar, no pot augmentar una sanció, pot reduir perquè ells venen de Jonses i diguin, no, és que aquest senyor li han posat dos partits, però és que li haurien tingut que posar quatre i que no se'ls caigui la cara de vergonya.
Sí.
Això ha sigut
no,
públic.
Però és cert que si tot això no té una solució, si ningú no s'inquieta perquè tot això canvi, deu ser perquè interessa que continuï així.
Sí.
Més clar.
Sí, és que el problema de la Lliga de Futbol Professional és que és un òrgan bastant independent i ara deien els companys el tema del comitè de, no, del que depèn del govern, que és el Consell Superior d'Esports, té bastant poca mà o influència sobre el que són les lligues de futbol professional o de bàsquet, perquè són organismes com l'ATP, és a dir, són associacions de clubs professionals d'un esport, una disciplina en concret, i ells tenen els seus organismes reguladors interns, amb la qual hi ha molt poca interferència per part de l'administració pública en aquests casos. I aquí el problema és aquest, que dins de la LFP doncs hi ha unes relacions de poder que pel que sigui no interessa que de moment canvin i jo crec que durant molts anys encara difícilment veurem canvis, però està claríssim de que el que deia la Carme d'alguns clubs que poden sortir perjudicats, però és que el soroll que pot fer un Sporting de Gijón per un penal que no l'hem xiulat no és el mateix que el del Madrid o el del Barça. Llavors, clar, davant d'això, aquest quart poder que s'ha trobat el Mourinho aquí, que és la premsa esportiva, que no se l'havia trobat ni a Itàlia ni a Anglaterra, doncs s'ha trobat que està en una altra dimensió, no? S'ha trobat amb un quart poder i després també amb un club on hi ha dos clans molt clars, portuguesos i espanyols, i un president que aplica la llei del silenci i que quan menys parla es creu que més bé fa la humanitat, i no és així. O sigui,
Per cert, vau veure la volta ahir? Ja estem acabant, eh?
Sí, jo sé si perquè vam passar pel costat de casa.
La vau veure? Sí. Dic, és que si no l'heu vist, tenim un vídeo estupendo a cugat.cat.
Em va agradar molt el recorregut, que no el sabia. El vaig seguir per televisió i automàticament, com vaig veure que arribava a Sant Cugat, vaig sortir al carrer, no?
Ah, mira que bé.
I em va agradar moltíssim, perquè el recorregut, que no ho sabia, doncs bé, vam buscar Port de Muntanya bastant seguit, com és el pujar a dalt i tornar a pujar després per Vallvidrera, no? Em sembla molt bé.
Sí, senyors. Bé, Jesús, Josep Maria, Marc, Sergi, gràcies per haver-nos acompanyat. Serà fins la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora, al Sant Cugat a Fons, tertúlia esportiva els dilluns.
La tertúlia esportiva, equip d'esports.